Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, o passat cap de setmana, entre totes les activitats que tenia lloc a Sitges, es presentava Paraules al voltant del món, llibre d'Albert Vergués. Navegant, ho podríem definir així. Els avis deien que en bona mar tothom és bon mariner. No sé si l'Albert Vergués estarà d'acord amb això o no. Albert Vergués, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En bona mar tothom és bon mariner.
Doncs jo diria que fins i tot en bona mar pot arribar a ser difícil ser bon mariner.
Sí?
Sí, 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 sí.
On s'aprèn a ser mariner? Si és que s'aprèn en algun lloc.
En el mar.
En el mar.
Però jo crec que, com qualsevol altra activitat, jo crec que un pot estudiar, fer la carrera, i és quan acaba la carrera que comença a aprendre, i no acabes mai d'aprendre.
D'acord, i el mar s'enfada, i el mar està content, i el mar...
Jo no li donaria tanta vida al mar que ell s'enfada. El mar és, i de vegades doncs, hi ha onades grosses, i onades no tan grosses, i vent fort, i vent no tan fort. Però forma part de lo meravellós que té ell.
D'acord, perquè en tenim una visió, no sé si dir, bucòlica, humanitzada del mar, més de la necessària o no. Aquesta relació, cada vegada que es parla amb mariners o, perdó, amb persones vinculades al mar, sigui amb diferents àmbits i disciplines, hi ha un vincle molt poderós, no?
Jo crec que el mar, el que és el mar, i sobretot el mar, quan te'l planteges, no des de la platja, sinó des de mar endins, amb tot el que té al voltant seu, com és la meteorologia, la natura, en definitiva, és una molt bella analogia amb la vida. Amb la vida de les persones, dels homes, de les dones.
Des que l'home és a la Terra, vaja.
Totalment. Aleshores, no... Jo diria que no cal donar-li vida perquè ja la té, i el que és una bella escola, una molt bona escola per aprendre a viure.
Albert Vergués, almenys així ho diuen les notes, va descobrir la seva vocació marinera a través de la lectura d'un llibre.
Sí, jo era un adolescent, hauria de tenir 16 o 17 anys, i un llibre em va cautivar lo suficient com perquè digués que em volia dedicar a això. Jo no havia navegat mai, i vaig acabar el COU, vaig entrar a la universitat i vaig ser marina mercant precisament perquè em volia apropar al món de la navegació, però sempre amb la idea de fer navegació a vela.
Tot arran d'un llibre.
Arran d'un llibre que es deia Petrel, i és un bonic llibre que és una prosa poètica d'un escalador que va tenir un accident al Mont Blanc, es va passar 6 mesos hospitalitzat molt greu, i durant aquest període de reclusió obligada, doncs ell el que va anar meditant i va anar pensant que el que volia fer era anar a voltar món, i sense saber-ne, quan va sortir de l'hospital, va aconseguir un barquet, res, va preparar una miqueta i va dir, doncs me'n vaig. No. El que sí cert és que ell va fer una volta al món molt intel·ligent, que va ser anar parant els llocs, anar coneixent gent, anar coneixent llocs, que això crec que és la millor manera de viatjar.
En parlarem d'això, de la volta al món amb intel·ligència, que si s'apropa aquesta manera de veure la volta al món amb intel·ligència, el que veiem sovint per televisió, que són aquestes voltes al món que no paren mai, matí, tard i nit, i veus els navegants en plena competició, a veure qui...
Això és el que vaig fer jo.
Això és el que veu fer. Bé, però començant amb aquest llibre, i suposo que quan un comença a estudiar marina mercant, pensa en un veler, en una competició, diguem-ne, plantejada o amb una vida futura com la plantejada l'Albert Vergués?
Jo em vaig ficar a fer marina mercant quan tenia 19 anys, i jo tenia una idea al cap, que era fer la volta al món a vela.
D'acord.
I ho vaig fer per això.
Preguntem una bestiesa. Què s'estudia en marina mercant?
Bueno, tot el que és temes vinculats al mar, però tan clars i evidents com pot ser astronomia, com pot ser meteorologia, com altres no tan clars i evidents, com pot ser economia marítima, dret marítim, temes de seguretat, o sigui, és una... Com totes les carreres, toques totes les àrees que d'alguna manera estan vinculades a aquella activitat, en aquest cas marina mercant, i jo em vaig centrar més, o sigui, diguem que la carrera el que no vaig aprendre és a navegar a vela. Això no, això ho vaig haver de fer al costat.
Per això em referia, perquè tenim la sensació marina mercant,
sí, no,
doncs
no,
precisament no. Que respon a una altra, diguem-ne, una altra especialitat de navegació que no és la de la vela. Oi?
Desconec en aquests moments com està estructurada tota la formació, perquè estem parlant que jo vaig estudiar l'any 80 i eren els principis de que la nostra carrera fos reconeguda pel Ministeri d'Universitats en aquell moment, abans depeníem del Ministeri de Transports i Comunicacions, i desconec ara com està estructurada.
D'acord, però no us veieu en un carreguer, ni us veieu en un...
Jo no. Jo vaig fer pràctiques, vaig estar 6 mesos embarcat en un barco mercant, vaig disfrutar molt, per mi ha estat una experiència molt interessant, com penso com tot el que m'he fet a la vida, m'ha agradat i no... Però no, en cap moment m'he vist recluït o tancat o només fent aquesta activitat.
Perquè en un, no sé si hi ha alguna analogia o no, en un vaixell mercant, l'estructura de comandament, la jerarquia, les funcions, el grup de persones, més o menys, la relació que s'estableix amb elles és bastant semblant al que passa en una regata, al que passa en una competició a vela?
No.
No.
Jo crec que en un barco mercant la jerarquia no només està definida, sinó que es busca que estigui molt present en tot moment.
D'acord.
La meva poca experiència és de dir que es busca que hi hagi unes diferències i una escala de mando molt establerta. A més, pensa que en un barco mercant doncs, fàcilment doncs, hi ha 30-35 persones de tripulació. I en canvi amb un veler doncs, sí que hi ha un capità, però diria que amb un veler tothom és molt més conscient de la proximitat que hi ha dels uns amb els altres i tots estem molt més a prop de l'aigua.
D'acord, té alguna cosa a veure l'espai també? La superfície de l'embarcació?
Sí, té que veure l'espai i té que veure que amb un barco mercant jo crec que podries arribar a fer moltes travessies a l'Atlàntic sense mullar-te. I amb un veler és difícil que no et mullis.
D'acord, i amb un vaixell mercant suposo que també, si no vols veure algú, te'n pots allunyar.
Tens més facilitat.
Tens més facilitat.
Però bueno, això amb un barco mercant i a qualsevol lloc a terra.
Ara hi arribarem, però en algun moment veu pensar em vull guanyar la vida amb això, estudio per això, però no em dedicaré a la marina mercant, em dedicaré a una altra mena d'àmbit.
No, si t'he de dir la veritat, mai m'he plantejat a la vida amb què em guanyaré la vida. Diguem que la meva pregunta no ha estat tant aquesta, sinó que ha estat què m'agrada fer i intentar fer-ho bé i a partir d'aquí guanyar-me la vida. Però el guanyar-me la vida ha estat una conseqüència d'intentar en tot moment fer el que m'agradava, el que em motivava i allò amb el que em sentia amb ànimos i a més amb una certa facilitat per fer-ho.
Ho dieu amb molta facilitat. I en una època com la que estem, segurament doncs... que ens escolti i pensa, mira, aquí tenim un senyor que resulta que va començar plantejant-se la vida doncs volent fer allò que li agradava.
Doncs sí, i quan he fet allò que no m'agradava tant, el que he procurat és que m'agradés allò que feia.
D'acord.
Aleshores...
Ha funcionat això?
Molt bé.
La política aquesta?
Jo sí. Crec que sí, hi ha hagut moments difícils i home, econòmicament no m'he guanyat la vida per tirar coets, però no m'ha faltat mai res. I quan m'ha faltat, sempre hi ha hagut amics que m'han donat un cop de mà, família que m'ha donat un cop de mà, per aixecar-te novament una altra vegada. Jo penso que tots, i penso que és una gran lliçó.
Fem un parèntesi aquí. La vida en el mar ensenya a viure a la terra?
Totalment.
Totalment.
Totalment. Per mi ha estat una escola meravellosa i un dels motius pels que navego. Em dona sentit. Entendre millor la vida amb les persones a terra, entendre millor la vida amb mi mateix, entendre millor la vida amb el meu entorn i entendre millor la vida amb el treball.
És clar, potser és massa filosòfica la pregunta i si tinguéssim davant un missioner doncs tindríem una altra resposta. Què fa falta per viure?
Què fa falta per viure? Jo et diria que el desig de viure i la humilitat per aprendre contínuament. Una frase que no paro de repetir és que quan un deixa d'aprendre comença a morir. I la base de l'aprenentatge és la humilitat, perquè només aquell que és humil reconeix que hi ha coses que no sap i que ha d'aprendre.
Ho dic perquè enmig del mar alguna vegada es planteja aquesta pregunta, mira, no em fa falta res més, estic aquí, a la glòria.
Totalment, precisament en el mar aquesta piràmide de Maslow en la qual a baix de tot tenim els elements bàsics indispensables per la vida, la supervivència, el menjar, el dormir, el descansar, la salut, aquestes coses essencials, que va pujant fins a arribar a la realització personal a dalt de tot. En la piràmide de Maslow que tens quan estàs navegant és senzillament una base on te n'adones del valor d'aquestes coses tan bàsiques que en la vida diària moltes vegades no n'hi donem cap importància.
I suposo que aleshores quan es posen la mesura que van passant els anys i es posen els peus a la terra, on es va cada vegada, no sé si dic, allunyant més d'una realitat que no sempre té en compte aquests valors que es tenen tant en compte enmig de l'oceà, no?
Doncs sí, a més quan tornes d'una llarga travessia, arribes a terra i estàs una mica com en un món... Tens la sensació que tot allò que passa al voltant teu és una gran pel·lícula que han posat per tu, que tu ets un espectador, i a més et sents com invulnerable.
O sigui, costa identificar-se fins i tot amb...
en aquell entorn.
En aquell entorn.
I mica en mica, dia a dia, setmana a setmana, mes a mes, vas entrant novament en aquesta roda, en aquesta dinàmica, però senzillament no és més que un procés d'adaptació a un nou entorn, perquè la realitat és aquella en on estàs i en el moment en què estàs. Aquesta és la realitat i el que hi ha d'haver-hi, i que crec que el ser humà ho ha demostrat al llarg de la història, una gran capacitat d'adaptació al que hi ha en cada moment.
Estàvem en aquella experiència del mercant, aquella experiència en l'Obert Bergués, aquella experiència, diguem-ne, episòdica, que no tornaria a repetir en el futur. Després del mercant, on veu anar, Albert?
Bueno, vaig acabar el mercant i ràpidament, bueno, jo ja vaig començar a navegar abans del mercant una miqueta, i quan vaig acabar el mercant, al cap de 6 mesos, bueno, per un atzar, vaig anar a petar amb una tripulació d'un barco espanyol que anava a fer una competició al voltant del món.
D'acord.
Un barco que es deia Fortuna Lights, amb una tripulació... Bueno, eren molt joves, jo en aquell moment tenia 25 anys i deuria ser quasi dels més vells del barco.
Això era l'any 85.
85, una volta al món que, bueno, era sortir d'Anglaterra, Ciutat del Cap a Sud-àfrica, després havíem d'anar a Auckland, a Nova Zelanda, després a Punta de l'Este, a Uruguai, i novament a Anglaterra, i va durar, doncs, 9 mesos, amb les parades incloses.
I això va ser la primera experiència, per dir-ho així, o primer bany...
Aquest va ser el primer bany important.
Tant.
Important, perquè realment una volta al món i amb les condicions aquelles, doncs, va ser un bany important, era una volta al món amb tripulació, i per mi va ser un aprenentatge brutal, i va ser un reafirmar-me que això és el que jo volia.
D'acord, anem per diverses coses. Sou de família de mariners o
no,
vinculada al mar?
En absolut. No. L'única vinculació que hi pot haver amb el mar, el meu pare és un dels pioners de l'escafandrisme aquí a Espanya, però bueno, és una vinculació, jo diria, que molt tangencial.
Què deien a casa?
Bueno, a casa, diguem que no tant pel fet del navegar, els hi ha sorprès sempre i els hi ha costat acceptar. Jo diria que encara en el subconscient
encara els hi queda costa.
El fet de veure que el seu fill fa una activitat professional que no és, pues, l'estàndard que tens un horari, que tens un... No, ara són molt feliços veient que jo sóc feliç fent el que faig, i crec que aquesta és l'essència.
I ho deia gairebé pel... No sé si hi ha un patiment implícit en aquesta...
Segur. Jo sóc pare també, tinc 2 nanos, un de 22 i un de 17. I...
Per allò de dir, me'n vaig 9 mesos.
Sí, me'n vaig 9 mesos.
Com qui diu...
I bueno, fi, aquesta no? Encara, 9 mesos, encara, mira, hi havia contacte, però jo he fet travessies en solitari a l'Atlàntic i aquí no hi havia cap contacte, o sigui que des que sortia fins que arribava no tenien notícies meves.
D'acord.
Jo entenc que això, per un pare o una mare, bueno, pues, no és evident. Has de tenir molt clares les coses, has de tenir un nivell de confiança molt gran amb la persona i tot, doncs, bueno, entenc que hi hagués un patiment. No li dono més valor que el fet de que és un sentiment que tenen ells i és un sentiment que han de gestionar ells. No jo.
Estàvem l'any 1985, al Fortuna Lights, la volta al món, primera experiència també amb tripulació en un vaixell que no és un vaixell mercant. I què?
No, meravellós, perquè jo vaig aprendre moltíssim. Jo era en aquell barco, jo anava de navegant, o sigui, portava tot el que era el tema de navegació.
Com s'estableixen els rols? Més que res, per explicar-ho així una mica a peu de carrer.
Per capacitat de cadascú. Per capacitat de cadascú, per la preparació de cadascú i per l'aptitud de cadascú. En el meu cas concret, doncs a mi em va tocar fer 4 rols en aquell barco, en aquella volta al món, que va ser de navegant, perquè jo tenia la formació de marino mercant. Em va tocar fer les comunicacions, tot el que era la ràdio. En aquell moment no hi havia telèfons via satèl·lit.
D'acord, perquè en general, Albert, quines tipologies són les que s'estableixen en una
doncs mira,
competició que bàsicament...
Pot haver, bueno, des dels patrons, el capità del barco, diguem, doncs que el que té és una visió més generalista de la situació, té un bon bagatge i una bona experiència, això és essencial, i amb la gestió de les persones també, i després ja tens més tècnics, hi ha gent que és més tècnica, per exemple, el que en diem portar la canya, és a dir, portar el timó, perquè tenen molta habilitat portant el timó, i altra gent que pot ser un tècnic amb electrònica, un tècnic amb mecànica, perquè tenim motor a bordo, temes d'energia, pot haver-hi un tècnic amb cavalleria, que diguem, o sigui, tot el que són cordes, sí, coses d'aquestes, mm-hmm. Cada un té una mica una especialitat.
D'acord. I tothom fa una mica de tot, o sí o no?
A veure, el que tots saben fer és essencialment navegar, maniobrar coberta, i això és essencial. I després tenir una disposició pel treball i per la capacitat de patir, perquè les condicions no són en absolut còmodes, i bueno, has d'estar disposat a no rondinar, a no planyar-te del que està passant, perquè bueno, és el que hi ha i ja està.
Rondina en un vaixell. Diem rondinar, que és la versió, diguem-ne, més eufemística.
Sí, a veure, a mi em costa molt amb un vaixell.
Ho dic perquè... per si en general tothom està acostumat... Tothom sap el que va quan s'arriba en un estadi així o no?
Quan s'arriba en un estadi així, sí.
Sí.
Ara això no treu que...
Que hi hagi moments...
Hi ha moments en els que dius, ostres, quin mana ficar-me aquí. I això és algo real i algo que vius. De tota manera, el concepte del rondinar... jo crec que també va molt inherent a la persona, ja.
Sí?
Ja no és tant l'entorn, hi ha qui rondina de tot arreu, encara que estigui de manera...
Que estigui a mar, que estigui a terra, a la muntanya o en un restaurant.
Sí, és el del veure el got mig ple o el got mig buit.
D'acord, us preguntàvem a l'inici, abans de començar la conversa, si era, ho dèiem en el nostre llenguatge, si era més difícil navegar o conviure amb un grup de persones. Si ens deia, no es pot parlar de dificultat, sinó que amb una altra terminologia. Ho fèieu anar, això. Si és més complicat de gestionar...
Sí, jo diria que en el moment en què comences a tractar temes de persones, doncs, precisament, la complexitat de les persones és el que ho fa ric i és el que ho fa a la vegada pues, complicat, perquè hi ha molts elements que s'escapen a l'enteniment personal. Aleshores, la capacitat per empatitzar amb què li està passant a l'altre, la capacitat per entendre, la capacitat per acceptar, la capacitat per tolerar... Tot això ho fa molt més complicat.
Perquè és que en 9 mesos deuen passar moltes coses.
En aquesta
diem
9
mesos,
món...
diem més igual, un any, els mesos que siguin, en un període llarg de temps.
En aquesta primera volta al món que vaig fer, que no és el motiu del llibre, uh-huh. En aquesta primera volta al món, doncs érem 9, entre 9 i 11 tripulants a bordo, i home, ja de tot. En aquesta segona volta al món, érem 2 persones a bordo només, uh-huh. I a més ha estat una volta al món sense parar, o sigui, 109 dies seguits. Aleshores, diguem que la relació en els aspectes de fatiga i tot es porta a les últimes conseqüències.
D'acord. Qui té com a vocació, com a passió el navegar, pensa en algun moment en la navegació en solitari?
Sí, jo és el meu... D'alguna manera ha sigut el meu motor. Jo he fet de les 14 travessies mm-hmm. que he fet a l'Atlàntic, 3 han estat en solitari, i per mi la navegació en solitari és un exponent màxim del que pot ser la navegació oceànica. Bueno, d'alguna manera...
Faig un símil, segurament és equívoc. Quan es parla amb muntanyencs d'important categoria, és difícil que algú parli d'arribar a grans cims en solitari si no es va amb una colla. I en canvi els grans reptes de la navegació, o alguns dels grans reptes de la navegació, hi ha persones que els han fet absolutament en solitari.
Sí, de tota manera no perdem de vista una cosa, les podem fer en solitari en el mar,
uh-huh. Però
abans hi ha hagut una preparació llarga i un equip de gent preparant l'embarcació i tu formant-te, o sigui rebent aprenentatge, aprenent d'altres... Que no és allò, vinga, ho faig i ja està. No? Hi ha uh-huh. tot un treball d'equip anteriorment.
D'acord.
Ara, si és cert que en el mar està sol.
Sol?
Sí.
Què és la solitud?
Jo crec que és un estat anímic personal. Vull dir, una cosa diferenciaria molt clarament l'estar sol del sentir-se sol. I jo sentir-me sol no m'hi he sentit. Només en una ocasió em vaig sentir sol, perquè vaig estar... Bueno, vaig tenir un accident a bordo anant sol i vaig tenir la sensació que em moria al mig de l'Atlàntic. I en aquella situació doncs, sí que em vaig sentir sol, perquè vaig dir, merda, Albert, amb tot el que et queda encara per fer, amb la gent que estimes i que t'estima, que
està
a terra,
estàs.
I et quedaràs aquí al mig tot sol i trobaran el barco flotant amb tu allà estès. Però bé, bueno, finalment no va ser res. però estar sol sí que ho he estat. Jo crec que hi ha molta més gent que se sent sola a les ciutats
que no que està sol.
Que no jo al mig del mar.
Al mig del mar. Senyora, alguna cosa?
Sí, clar que sí. Jo crec, per exemple, una cosa que quan vaig acabar aquesta última volta al món...
Perquè el temps passa, es té constància del pas del temps, de l'arribada de diades assenyalades també...
Sí, que si el Nadal, que si... Doncs això d'alguna manera també et condiciona. Et condiciona. I coses que enyores. N'enyores moltes, però en cap moment, almenys parlo a títol personal, en cap moment perds de vista la fortuna que tens d'estar allà fent el que t'agrada i disfrutant d'un entorn excepcional. De tota manera, crec que és indispensable que hi hagi aquests elements d'enyorança perquè...
Que vagin amb un. No?
Sí, perquè jo crec que, per exemple, per mi la vida té sentit perquè hi ha la mort, el dia té sentit perquè hi ha la nit, i d'alguna manera estàs disfrutant de tot el que estàs disfrutant al mig del mar, de vegades amb patiments, però tot allò també té sentit perquè hi ha altres coses. A terra hi pot haver-hi des de persones a les que estimes fins a una llar de foc que la trobes a faltar, jo personalment la trobo a faltar. Bueno, però això no m'impedeix no disfrutar d'allò que estic fent.
Com una cosa no exclou l'altra.
Aquí està, en absolut, en absolut.
Pàgina 89. Després d'una nit moguda, amb força xàfecs i canvis de vent, he gaudit d'una bona estona de descans. Ahir, la Cervant i jo vam tenir certes diferències en discutir si havíem de posar més o menys vela i forçar més o menys el barco. Va ser una discussió desagradable, m'he quedat amb mal gust de boca. Estem cansats l'un de l'altre. Jo necessito descansar d'ella i estic convençut que ella també necessita i desitja descansar de mi. Són ja 3 mesos els que portem compartint aquest espai tan petit i no hem vist la cara de ningú altre i no compartim res més que l'absoluta determinació d'arribar a Barcelona. De tota manera, el fet de veure que després d'un conflicte tots dos busquem acostar-nos a l'altre em reconforta. Sento que tots dos volem construir la relació i que les diferències hi són, però no són insalvables. Tots dos som conscients que depenem l'un de l'altre i que ens necessitem. Tot això ho explica Albert Vergués en relació també a la persona que compartia aquesta volta al món, una noia més jove que ell, uns 20 anys més jove.
Sí, 21 anys més jove.
21 anys més jove. Com s'arriba a formar un equip amb una persona de la qual, bé, no sé si se'n poden conèixer coses, no se'n poden conèixer, o això és un meló per obrir quan es comença la travessa.
Com va sorgir d'anar amb ella va ser els organitzadors de la regata que a mi em van proposar anar a fer la volta al món i em va dir, mira, ja tenim aquesta noia triada, doncs, bueno, si t'està bé, doncs... Jo els vaig dir, bueno, però estic obligat a anar amb ella, i em van dir, diu, no... De tota manera, volem que vagis amb una noia, o sigui, amb una dona,
sí.
I volem que no sigui espanyola, perquè volien una mica que hi hagués una tripulació amb elements prou diferenciadors.
D'acord, ara hem fet un salt en el temps i ens hem situat, per dir-ho així, en el darrer...
El 2007.
El 2007, que es diríem seria la darrera travessa així de llarga...
Aquesta és la darrera travessa,
que
és el motiu d'aquest paraules,
al voltant del món, de la volta al món.
I aleshores... Jo vaig contactar amb dos companyes meves navegants, una anglesa i una francesa.
Ara m'ha fet gràcia això, perquè li proposen a l'Albert Vergués a veure què et sembla, com si em pogués dir, a veure què em sembla, però quan ho haig de dir, en 5 minuts, en 10, ha de passar una hora?
Em van dir que primer em van proposar per anar a fer la volta al món i em van dir, tens 48 hores per decidir si vols anar-hi.
D'acord.
I jo, en veritat, en mitja hora ja havia decidit, però vaig esperar 48 hores perquè jo en aquell moment estava dirigint un equip de navegació oceànica a França, i amb un equip de quasi 30 persones, i el que no podia era a la lleugera deixar allò. Ho vaig compartir amb l'equip i l'equip em va recolzar a fons amb aquest projecte. Aleshores, quan em van dir allò de la dona, jo vaig contactar amb una anglesa i una francesa que jo havia navegat amb ells. Elles no podien perquè estaven compromeses amb altres projectes, i aleshores vam anar a conèixer la Cervant. Vam estar xerrant, vam haver-hi sintonia i vam dir, doncs vinga, som-hi. La Cervant és dona, jo sóc home, o sigui, una diferència de gènere evident. Ella és bretona, jo català, una diferència de nacionalitat, i a més, jo en aquell moment tenia 47 anys i ella 26, o sigui, 21 anys de per mig, podríem dir que una diferència generacional també coneguda. Malgrat tot, doncs vam decidir tirar endavant, i això eren, faltaven, quan ens vam conèixer, faltaven escassament 4 mesos per començar la volta al món.
D'acord.
Vam fer la volta al món, vam tenir al llarg de la volta al món, doncs, 5 discussions diguem que mereixin el qualificatiu de discussió, i que jo pugui recordar que van 105, perquè diferències les pots tenir contínuament, i això no significa res més, però en aquest cas van ser 5 discussions que, bueno, que van ser prou rellevants com perquè entre nosaltres hi hagués fortes discussions de veure què fem, què no fem, i bueno, que en aquest cas tu n'acabes de llegir una. I el que sí és evident, recordo una ocasió en una de les discussions que no ens en sortíem, i em vaig acostar amb ella, la vaig abraçar i li vaig dir: mira, Servan, aquí estem tu i jo, només estem tu i jo, depenem l'un de l'altre.
Estem condemnats.
Ens hem d'entendre, i això és una gran lliçó de vida. És una
gran
pensa lliçó.
Moltes vegades en moltes situacions que...
Totalment.
Que et fiquessin a dins l'embut, oi?
Aquí està, i que a terra no som capaços de reconèixer en l'altre aquesta dependència que tenim d'ell, aquesta necessitat que tenim d'ell, de la vegada que l'altre la té de nosaltres.
D'acord. Tot i que suposo que hi ha d'haver voluntat mútua, no?
Hi ha d'haver-hi voluntat mútua.
I allò, no sé què, sentit de la responsabilitat, voluntat de poder tirar endavant...
Tot això que estàs dient entra dins d'aquest còctel, dins d'aquesta maionesa, i el que fa és que tenim un entorn que ens fica en una realitat existencial molt més profunda de vegades que la que podem tenir aquí.
D'acord.
Aquí tu i jo podem tenir una discussió, podem ser companys de feina, tenim una discussió, mira, tanco la porta, me'n vaig a l'habitació del costat i s'ha acabat. I en cap moment acabo integrant dins meu que jo et necessito i que tu em necessites. En canvi, en el mar, això, hi arribes a aquest nivell d'entendre i d'acceptar aquesta realitat.
Les discussions les marca el medi? Les marca el mar?
No. Les discussions les marca senzillament que les persones podem veure les coses de manera diferents. I com es resolen aquests conflictes, un dels elements que ho determina, per un cantó, és la fatiga. Les persones, quan estem cansades, no tenim la mateixa capacitat per acceptar en l'altre, i fa que moltes vegades les nostres reaccions no siguin les més adients per poder arribar a entendre'ns amb l'altra persona. Fa que ens distanciem, fa que no siguem capaços d'empatitzar, fa que ens considerem els únics posseïdors de la veritat. Tot aquest plegat de coses, la fatiga hi té molt a veure. I a terra, pues, podem no tenir una fatiga física, però sí que és cert que tenim un entorn que ens empeny contínuament, i fa que això generi, doncs, aquesta paraula que ara fa tants anys que ja es parla d'ella, que és l'estrès, que en definitiva estrès no és més que fatiga, vol dir fatiga, doncs aquesta fatiga condiciona la nostra reacció, la nostra manera de tractar els altres i de tractar-nos a nosaltres mateixos.
Sou més conciliador ara que fa 20 anys enrere?
Totalment. Em trobo molt més disposat a acceptar l'altre i acceptar-lo amb les seves riqueses i amb les seves pobreses, perquè al final l'altre és com jo.
O sigui que heu estudiat gairebé psicologia sobre un vaixell.
No psicologia, si vols digueu així, si no és que ho hagi estudiat, però sí que és cert que per mi...
L'heu experimentat.
Per mi la navegació m'ha donat la possibilitat a descobrir moltes coses en mi i en els altres.
D'acord.
I en la vida.
Us ho preguntava perquè hi ha aquesta imatge també tan típica i tòpica del mariner com una persona de caràcter, com una persona que s'imposa, com una persona que fa front a tot el que se li posa per davant, que dona ordres i tal, etc, etc. I en canvi, amb la vida del dia a dia enmig del mar, s'ha d'intentar, doncs, que les coses vagin d'una manera més fluida, més...
Jo crec que no només en el mar, jo crec que en la vida.
La vida real.
En la vida real, encara més... el fet de fluir una mica, que les coses flueixin, deixar que també per elles mateixes prenguin decisions, perquè molt sovint l'atzar decideix millor i més sàviament que nosaltres el que ens convé a la vida. Aleshores, amb això no vull dir deixa't portar, no. Però sí, deixa, confia en els altres, deixa que els altres també... O sigui, creu que els altres tenen tanta capacitat com tu per decidir què els hi convé en la vida. A vegades ens considerem que la nostra manera de gestionar la vida és la millor i la volem exportar en els altres, no?
I els altres allò que han de fer, no?
I això, el que t'estic dient, es pot portar al límit, que és de vegades pares-fills. De vegades els pares creiem que els fills han de portar la vida d'una manera i tal. Sí, és cert que en els fills els hi podem inculcar uns valors i una manera de fer, però al final has de confiar en ells, perquè tenen les eines per decidir què és el que més els hi convé. Jo crec que tots tenim alguna cosa en comú, i és que volem ser feliços. I cadascú farà servir els seus recursos i les seves eines, i per tant has de confiar en que cadascú farà el camí que més li convé.
Enmig del mar, i parlem del mar, hom se n'adona de, no sé, conflictes que estan passant al món, situacions que viu la resta de la humanitat, o fins
mira,
a quin punt?
Mira, d'aquesta volta al món de 109 dies, et confesso que quasi bé l'única notícia que vàrem tenir d'una manera molt present va ser el Sarkozy, que es va casar amb la Carla Bruni, perquè la Cervantes és francesa, uh-huh. I això és una cosa que va arribar i bueno, va haver un rebombori molt gran.
Estem a l'any 2007, eh?
Estem per a l'any 2007.
Aquesta era la bomba del 2007.
Bueno, però la regata va començar el novembre del 2007, sí. I vam acabar a finals de febrer del 2008.
D'acord.
O sigui, que no sé quan es van casar, no sé si va ser finals del 2007 o primers del 2008.
El que sigui. Però
va ser mentre estàvem allà navegant. A veure, això és anecdòtic, però sí que passa que quan navegues amb llargues travessies quedes una mica com aïllat del món, tens una bombolla que és la teva realitat, mm-hmm. És el teu món, i bueno, ja està. Recordo la primera volta al món que vaig fer, que pujant l'Atlàntic camí d'Anglaterra, quan ja estàvem acabant la volta al món, va haver-hi lo de la central nuclear de Txernòbil.
Sí.
I bueno, dèiem, bueno, arribarem a Europa i com estarà? Què passarà? A veure si no. Però a més ens va passar...
És a dir, us va enxampar a l'oceà.
Ens va enxampar a l'oceà, però fins i tot ens va enxampar a l'oceà a la primera etapa aquella, era d'Anglaterra a Sud-àfrica, era l'any 85, i bueno, els oients que tinguin més edat, doncs recordaran que en aquell moment, el 85, va començar a haver-hi moviments molt potents a Sud-àfrica anti-apartheid.
Sí.
I quan anàvem navegant, clar, nosaltres havíem de parar a Ciutat del Cap, teníem dubtes de saber si podríem entrar a port, perquè la situació en el país era molt inestable. Tret d'aquests anècdotes, sí que et diré que jo tinc una certa tendència més a allunyar-me d'aquesta realitat del món.
Del mal, Roy.
No, del mal o del bo.
O del bo.
Perquè la teva realitat és una altra en aquell moment, i jo et diria que quasi bé no necessites tot això. És com la tribu que està perduda al mig d'una selva, no necessites saber si...
També és dual al món, eh? Segur que hi ha una part del món que diu, mira, estem com estem i tu donant voltes amb vaixell i tal, i intentar.
Sí, i bueno, és la meva feina,
sí.
I a través d'ella m'expreso, a través d'ella creixo, i bueno, no... Crec que sí. Els meus dos fills, de vegades quan...
No? Per si a vegades algú teniu la sensació que parla des de, no sé si dic una certa enveja, de...
Noto que de vegades hi ha aquesta certa enveja, però noto que aquesta certa enveja potser ve més del fet de que dono una mica la imatge de que la vida he fet el que he volgut.
I això és envejat.
I això és envejar. I jo sempre contesto que jo crec que tots hem fet el que hem volgut.
Perquè, per acció o per omissió?
Sí, totalment.
Sí?
Sí, totalment. Jo crec que d'alguna manera triar. I més, jo diria, en un entorn com el que podem tenir aquí, on la immensa majoria de nosaltres, tot i que podem tenir penúries econòmiques a final de mes, però bueno, escolta, lo bàsic no ens falta, lo bàsic ho tenim. És difícil que quedis tirat al carrer i que no t'acullin en alguns llocs, ja sigui per problemes de salut o ja sigui perquè no tens a on caure mort, com es diu literalment. Aleshores, jo crec que bona part del que ens passa depèn de nosaltres, bona part, i de la nostra actitud davant del que ens passa.
Fem un llistat de tòpics d'aquells que ens podrà matisar l'Albert Bargués. El mar més, com ho diríem, cantallut, més eixut, més ferèstec, més dur que heu trobat, on és? El que feia més por?
A veure, sí, estava esperant que diguessis la paraula perquè per mi canvia. Abans de la volta al món i ara, ho segueixo dient, per mi el pitjor lloc per on es pot navegar és l'estret de Gibraltar. I està aquí al costat.
Sí.
Perquè és la zona on per mi hi ha més perills concentrats a la vegada. És estret, els mars són molt forts, hi ha molt tràfic marítim, i fa tot això és un còctel realment explosiu, i per un barco de vela doncs és complicat navegar per aquella zona. Hi ha corrents marines, a més, tot això. Ara, si em preguntes quin és el mar més impressionant que he vist, sense cap mena de dubte, és tot aquest mar que contorneix a l'Antàrtida, o sigui, a l'Atlàntic Sur, a l'Índic Sur i al Pacífic Sur, són mars meravellosos, són mars immensos, és un mar que dona la volta a la Terra sense cap terra que li impedeixi anar creixent, i et trobes amb onades realment molt grans, també molt llargues, o sigui, per exemple, si parlem d'onades de 20 metres, no ens imaginem una paret de 20 metres.
Això, com és una onada llarga? Què vol dir
una
això?
Una onada llarga vol dir una onada que, diguem que de punta d'una onada a punta de la següent onada, doncs hi ha molts metres.
D'acord.
Això se'n diu una onada llarga.
És a dir, puges a poc a poc i baixes,
a poc a poc. Aleshores, per exemple, el Mediterrani no és un mar d'onada llarga, és un mar d'onada curta. Això perquè... És la diferència si, per exemple, agafem una pedra i la tirem a la banyera de casa,
sí.
Farem un cataclisme que caurà l'aigua fora de la banyera i seran unes onades horroroses. Aquesta mateixa pedra la tirem en una piscina i, bueno, farem onades que arribaran a la vora de la piscina i ja està. I si aquesta pedra la tirem al mig del mar, no passarà res, ni notarem res. Doncs d'alguna manera, aquesta cosa que explico a nivell microscòpic, doncs a macroescala també existeix. El mar Mediterrani és una banyera, sense desmereixer el mar Mediterrani, i el mar Atlàntic pot ser una piscina, i l'Índic Sur i el Pacífic Sur són autèntics oceans. Aleshores, una borrasca en el Mediterrani fa conseqüències molt dures, i la mateixa borrasca en l'Atlàntic no et provoca els mateixos perjudicis.
Vaja, encara que puguem tenir aquella sensació...
Totalment, sí. Aleshores, les onades més impressionants que hi ha, el mar més immens, el més gran desert que existeix a la Terra són aquests oceans que hi ha al voltant de l'Antàrtida. I et diria que és precisament per navegar en aquests oceans pels quals busquem sempre fer la volta al món.
D'acord, per passar per allà.
Per passar per allà.
I on se n'adona, suposo, que l'aixequen... I que
sí,
que el mar l'aixeca i que el mar el torna a deixar lloc.
Fas la ruta amb els vents a favor, intentes que els vents siguin a favor, no vol dir que sempre ho aconsegueixis, però intentes, i aquestes embarcacions que portem són embarcacions pensades per planejar, o sigui, per anar molt de pressa amb vents de popa, i que a més que quan es posen damunt de l'onada comencen a baixar per l'onada a tota velocitat, i és realment un dels grans plaers que tenim navegant amb aquests barcos.
No sé si es pot preguntar, el mar més tranquil?
Tots els mars poden ser enormement tranquils. Això és com les persones. Les persones, jo diria que no som antipàtiques o simpàtiques, que som violents o no violents. Jo crec que ens comportem de forma simpàtica, ens comportem de forma antipàtica, o sigui, segons el moment, podem treure moltes coses que tenim a dins.
Doncs
el mar exactament igual.
Ho farem més fàcil preguntant per un episodi en què diguéssiu, estic aquí com...
Sí, mira, te'n posaré un i ràpid, aquí al costat de casa. Acabant aquesta volta al món, la nit abans de l'arribada, vam quedar encalmats aquí, a les costes del Garraf, aquí davant, amb una boira que jo no havia vist mai, una boira immensa que apenes podies veure la punta del barco. Era una nit negra tancada i el barco estava totalment parat, les veles posades, i no es movia res. Perquè normalment en el mar sempre li queda una petita ondulació, encara que sigui molt lenta, que fa que a bordo notis que allò es belluga una miqueta. Doncs en aquest cas era absolut, o sigui, parat total. I realment va ser meravellós de poder viure aquesta experiència la nit última abans d'arribar, perquè, bueno, va ser colpidor. I a més estàvem a dins d'aquesta boira, tancats, tenies la sensació de no existir més que en aquell espai, en aquell moment d'allà.
Un paisatge idíl·lic?
M'encanten les postes i les sortides de sol, els colors,
on siguin.
Els colors que es fan i tot, i bueno, les nits amb lluna, el reflexe sobre el mar, bueno, jo crec que hi ha tants, no n'hi ha un en concret, jo crec que tots aquells. I també et diré que penso que el paisatge, el mateix paisatge en un moment o en un altre canvia. Què vull dir? Que al final, que un paisatge sigui colpidor o no, és la percepció que tu tens.
Que té un mateix i en la seva circumstància.
Com deia abans, aquí està, com deia abans, no és que siguis antipàtic o antipàtic, ho ets en aquell moment, doncs aquí una meravellosa posta de sol la pots veure i no et diu res.
I en alguns moments, com el protagonista de Petrel, haguéssiu baixat a conèixer les persones que...
Mira, amb tota la volta al món no vam veure terra més que... Vam passar una mica a prop de Canàries, I després ja no vam tornar a veure terra fins passar per l'estret de Cook, que l'estret de Cook és l'estret que hi ha entre la illa nord i la illa sud de Nova Zelanda. Uh-huh. Estàvem obligats a passar per allà. Aleshores, quan passes per allà, doncs tens...
És a dir, des de les Canàries fins allà...
Fins a Nova Zelanda, o sigui, uns 50 dies
re.
Sense veure terra. I vam passar per allà i... Sí que feien broma amb la Cervant de dir, mira que s'ha de ser idiota, de fer la volta al món i de no parar en aquest país.
No per enlloc.
Però bueno, en el nostre cas concret, el nostre viatge era un viatge assimilat a un repte i era el fet de fer la volta al món sense parar, de Barcelona a Barcelona sense parar. O sigui, que en aquest cas teníem assumit, vam estar discutint si parar perquè teníem una avaria tècnica, sí. Dos avaries tècniques importants en el barco, però finalment vam decidir assumir un cert risc i vam decidir continuar perquè l'objectiu
no, una bestiesa, no cansa veure tant de mar?
No tant el fet de veure mar, sinó de vegades el no poder tenir algunes altres coses, com deia abans, que les coses tenen sentit perquè tenen el seu oposat.
I no veure l'oposat durant tant
aquí
de temps.
Aquí està, per exemple, hi ha una cosa que desitjava moltíssim, era caminar. En el barco apenes camines, no pots caminar, o sigui, de cintura en avall perds molta musculatura, se't nota, perquè, clar, les cames no treballen tant. Mm-hmm.
Guanyes el de dalt i pes de
dalt. Guanyes més de cintura en amunt, perquè, clar, estàs fent totes les maniobres manualment, però no et canses tant del mar, sinó d'aquest fet, del fet de dir, és una fatiga, ja començo a estar una mica cansat de... aquesta monotonia entre cometes.
D'acord, hi ha un moment en què, diguem-ne, la monotonia deixa pas... que el cap comenci pensant que ja s'acaba. Sí. Pensa, sí.
Malauradament, a veure, jo em vaig proposar fer aquesta volta al món lluitant al màxim per viure el present, però és curiós com, mica en mica, a mesura que es vas acostant, que et vas cansant més, com el futur, com si fos una planta enfiladera que se't va agafant a les cames i se't va menjant i et porta a no ser capaç de viure el present, que al fi i al cap és l'essència, és l'únic que tenim, no?
És a dir, és cert que hi ha un moment, hi ha un punt d'inflexió en què es pensa més en el final.
Totalment.
Que no pas en el...
No és tant un punt que un jo, si punt, diguessis sinó, en quin moment em va passar, no ho sé.
Sinó que d'una forma progressiva es va...
D'una forma progressiva es va pensant en el futur i no ets, has de fer un exercici de dir, Albert, torna, ara estàs aquí, disfruta d'això, quan arribis a Barcelona disfrutaràs. I això és algo que ens passa molt a la vida.
Anava també a dir, això deu passar a qualsevol tripulació, en qualsevol lloc, jo perquè és de la condició humana, això, no?
T'ho anava a dir, ja no és només en una tripulació, és fins i tot en la vida, que moltes vegades... bueno, quan acabi la carrera faré això. Sí. Quan els fills siguin grans i se'n vagin de casa faré això. Quan...
L'any que ve...
I l'any que ve. I al final, malauradament, deixem moltes coses i ens oblidem de viure el moment que crec que és important.
És a dir, això del carpe diem, en un vaixell es pensa cada dia?
Sí, perquè a més tens un entorn que et porta molt més a fer-ho. I de tota manera, no voldria... confondre, quan dic de viure el present...
Amb el gratar-lo.
Sí, yeah. Com el que passa de tot el que més. Yeah. No, jo quan dic de viure el present em refereixo a que tu pots estar treballant per un objectiu, però el que has de fer és estar disfrutant del camí que et porta fins a aquest objectiu. Perquè assolir un objectiu és algo que dura un segon. Assolir-lo dura un segon.
Un cop està assolit.
Però... si tu tot el procés per arribar fins allà no has estat capaç de disfrutar-lo, doncs quin sentit ha tingut tot allò? M'entens? O sigui, si jo per pujar una muntanya, que em signifiquen 20 dies d'ascensió, només disfruto quan corono...
Ho cremo allà.
Fatal. Com em deia l'altre dia, una amiga em va dir una frase que li deia al seu pare. Diu, referint-se que és important a la vida que fem allò que ens agrada, a nivell professional i tot. Diu, perquè mira, li deia, diu cobrar només cobres un dia. Però treballant treballes 30. Aleshores,
una gran frase.
Sí, i realment és una mica, jo crec que és molt, molt il·lustradora de del que estic dient.
En un minut, creieu en alguna cosa?
Jo crec en les persones i crec que és el més meravellós que tenim aquí i a la vegada, com la pregunta que m'has fet abans, a la vegada també és molt complicat.
Mm-hmm. Però... Amb les tripulacions es parla després d'aquest contacte que pot significar un viatge, es manté?
Normalment després d'un viatge llarg,
arc. Hi ha un període
hi ha un distanciament, és necessari.
No?
És necessari, jo diria que és profilàctic, o sigui, és recomanat.
Propera parada?
En aquests moments estic treballant per un nou projecte de volta al món, estic en la difícil i complicada la vol de trobar els recursos econòmics que m'ho permetin fer i, bueno, amb això estic, i aleshores amb aquest llibre que acabem de publicar, del qual n'estic molt content.
En 15 segons, què val fer una volta al món? De mitjana.
Depèn molt de l'embarcació, del plantejament que tinguis.
Però més o menys?
Però mira, et podries plantejar des d'un projecte d'aquests esportius, des de mig milió d'euros
fins a suposo que es vulgui, no?
Tira, aquí està.
Paraules al voltant del món, llibre d'Albert Bargués, que ve acompanyat d'un CD amb les fotografies, amb les millors fotografies d'aquesta travessa, també.
Tot és vídeo. Un documental de 57 minuts.
De 57 minuts amb aquesta travessa, amb aquesta volta al món en 109 dies. Albert, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.